La filosofia serà la protagonista durant uns quants minuts. Us convidem a sumar-vos a aquest break, a aquest petit parèntesi que ens permet debatre, analitzar, preguntar-nos. Sovint són preguntes incòmodes, ho sé, i no sempre donem respostes, pràcticament mai. Però és un exercici molt sa i recomanable que fem gràcies al professor de filosofia, Pere Martí. Bon dia.
Molt bon dia.
Quina entrada, no? No sé si s'hi sumaran molts.
Sí, home, això de tenir incògnites davant, com avui justament en parlarem, per tant, ho deixo ja pel final respondre a l'entradeta aquesta. Bé, aquest és un programa que està ajornat, no? Recordes que vam dir que la passada edició fèiem una excepció i dedicàvem el programa a algú realment molt transcendent pel país, a la Carme Junyent, i que tanmateix hi havia un programa previst que no volia deixar en el tinter. I bé, doncs avui recuperarem...
Retomem aquesta idea,
sí,
en el segon capítol.
Estava lligat amb el retorn. El tornar a reincorporar-nos en el món del temps ordinari.
A la rutina, no?
A la rutina d'això sempre... Això afavoreix que hi hagi com un replantejament, allò, recuperar o vells projectes o alguna d'aquestes coses que teníem mig esbossades, mirar de tirar-les endavant. Això és més propi, realment, del cap d'any, és a dir, quan es passa d'un any a l'altre, perquè aquí hi ha un...
Però cada vegada més hi ha partidaris de començar l'any, en aquest sentit que tu proposes, al setembre, coincidint amb el curs escolar.
Clar, perquè és que el curs escolar té molt de pes, hi ha molta gent que està involucrada en el món educatiu, i aquí sí que realment no només és un començament simbòlic, sinó real, no? Comença un nou curs i, per tant, s'obre un any d'expectatives, de projectes al davant, i com que això influeix en tants sectors de la societat, hi ha com una analogia, no? Hi ha molta gent que pensa en cursos escolars i no en anys naturals. Bé, sigui com sigui, la qüestió és que aquesta majoria de projectes, intencions, aniré al gimnàs, aniré a aprendre anglès, etc., fan figa, no? Es van aigualint.
Quin optimisme!
I al final a les acadèmies i als gimnasos hi acostuma a haver el mateix públic que ja hi havia abans, no? Però la qüestió no és... la idea no era parlar de la inconsistència dels nostres projectes, no? Sinó d'això mateix, dels projectes, de les intencions, de la voluntat. Perquè, al final, al fi i al cap, la voluntat és un dels trets diferencials, no? Del que ens constitueix com a éssers humans. Nosaltres som uns éssers estranys, perquè vivim abocats al futur. Completament abocats al futur. Malgrat que hi ha tantes doctrines orientals i tants textos d'autoajuda que ens impel·leixen a viure només en el present, has de viure el present, etc. Però això, malaurada o afortunadament, és estrictament impossible. Perquè si hi ha alguna cosa que ens defineix i ens distingeix dels altres éssers vivents, és que nosaltres vivim el temps, no en el temps. En els animals és absolutament natural viure només el present. Si tinc gana, menjo, si tinc son, dormo. No hi ha alternativa. Nosaltres, en canvi, si tenim gana o tenim son, no sempre mengem o dormim. Per exemple, si estem a una sala de teatre o de concerts i tenim son, doncs fem tots els possibles per no dormir, encara que a vegades no ens en sortim. O si tenim gana, no sempre mengem, sinó que moltes vegades en aquell moment no toca, ens hem d'esperar a l'hora oficial, o si estem fent un règim alimentari estricte, doncs tenim gana i no mengem. I esperem que sigui el moment, o mengem només allò que està autoritzat, o el que sigui. Per tant, si ho mirem d'una manera així, amb una mica de perspectiva, ens adonarem que allò que fem quotidianament al llarg del dia, en un percentatge elevadíssim, ja no dic el 100% per no ser, diguem-ne, agosarat, però en un percentatge molt elevat només és explicable en clau de futur. Ens llevem no perquè ens vingui de gust llevar-nos, sinó perquè hem d'anar a treballar, o a comprar, o a estudiar, o a fer exercici. I si anem a treballar o a comprar no és perquè ens vingui de gust anar-hi, tot i que fan el possible, perquè ens vingui de gust anar a comprar, en parlarem.
Se les en pensen totes, sí.
Sí, sinó perquè si no anem a comprar, no tindrem menjar per demà o la setmana que ve, i si no anem a estudiar, no podrem tenir un bon lloc de treball i no, llavors no podrem anar a comprar aliments d'aquests que són més bons i que potser ens permeten estar més saludables. I això, si estem més saludables, podrem fer més exercici i ens permetrà estar en forma i preparar aquella cursa programada de fa tant de temps o aquella excursió a la muntanya que estem preparant amb els nostres amics i que ens trobem cada setmana per veure com ho fem. I, si et fixes, un seguit inacabable de conductes, d'accions, que totes elles estan vinculades a alguna finalitat, a alguna intenció, a algun projecte.
Projectades, no?, més enllà.
Difícilment en trobarem alguna que no estigui dins
de debò
d'aquesta cadena. Alguna n'hi deu haver, però ara no tenim temps de buscar-la.
D'acord.
La nostra acció, doncs, està sempre condicionada, dirigida, explicada per una finalitat futura, que nosaltres ens representem en el nostre present com si fos realment existent. Aquesta finalitat guia i dona sentit a les nostres accions. Som sers abocats al futur. Després, tant hi fa, no és ben bé així, però que ho aconseguim o no, que aquestes expectatives es compleixin, després això és molt més complex, la relació entre desig, expectatives, felicitat, etc. Té moltes arestes i d'això la filosofia se n'ha preocupat durant molts anys. No? Grans pensadors en el terreny de l'ètica s'han escruixit intentant trobar aquest secret d'allò que realment ens farà feliços. Però avui ens fixem en una cosa que és prèvia, si aquesta finalitat ens aportarà això o allò, sinó que és el mecanisme propi d'aquest, això que anomenem intenció, finalitat, voluntat. Això que és el que teòricament ens fa lliures, la voluntat. Tot i que molts autors al llarg de la història han discutit si realment existeix això que en diem la llibertat. Aristòtil ens deia que el que distingeix l'ànima racional, és a dir, la humana, de l'ànima dels animals, és a dir, la purament sensitiva, és que nosaltres posseïm enteniment i voluntat, és a dir, capacitat de pensament abstracte i capacitat de decidir-nos per nosaltres mateixos, i no només com a resposta automàtica. Només ens podem considerar lliures si som capaços de decidir per nosaltres mateixos. Hi havia un filòsof antic, molt entenimentat, bueno, dic antic no perquè ara no sigui filòsof, sinó perquè ara ja no és molt entenimentat, però que en aquell moment el senyor Fernando Sabater ens deia una cosa molt senzilla però molt útil, que és que només podem parlar de llibertat si tenim al nostre davant més d'una decisió a prendre en una situació determinada. Això és el que és la llibertat.
L'elecció, el fet de poder escollir.
Poder escollir. Tenim més d'una opció. L'animal, en la majoria de casos, no té més d'una opció. Aquí no podem entrar en el detall, però aquesta és la idea. Hi ha un estímul i una resposta. Alguns continuen mantenint que aquesta possibilitat de tenir més d'una opció es deu a que en la nostra naturalesa hi ha alguna cosa especial, diferent d'un altre tipus d'essència, que és l'ànima. Perquè si no fos això, al final la matèria sempre reacciona de manera determinista, no?, seguint les lleis inexorables de la física. Però més enllà d'aquesta qüestió, que hi hagi ànima o no hi hagi ànima, quin és el mecanisme, el podem descriure, aquest mecanisme del desig, de la intencionalitat del projecte en la psique humana? Per fer-ho, jo crec que ens serà molt útil usar com a exemple, com a analogia, el que s'anomena la teoria de l'homeòstasi, que vol dir, homeòstasi vol dir mateix estat, igual estat, que aquí el que la seva traducció més que ens va més bé és estat d'equilibri. Segons aquesta teoria, el nostre cos necessita i busca sempre un equilibri de tots els seus elements components. Això ja apareixia en la teoria hipocràtica dels quatre humors. Segons Hipòcrates, la malaltia sorgeix del desequilibri d'aquests humors i, per tant, la salut consisteix en tornar a aquest equilibri. Els nostres components orgànics, han d'estar en aquest equilibri perquè el cos funcioni correctament. Quan es detecta un desequilibri en aquest medi intern orgànic, es dona un senyal d'avís. S'avisa que cal emprendre alguna acció per restaurar l'equilibri. Per exemple, tenim fred. Si no et fas cas d'aquest avís, malament. Aquí l'avís és la gana. La gana és la traducció psíquica d'un avís fisiològic que ens diu que és causat pel fet de que hi ha un descens de la glucosa en sang. Es tracta de que hi parem atenció, perquè si no fem cas d'aquest avís, d'aquest desequilibri, pot portar a greus conseqüències per l'organisme. Per tant, aquest avís té una naturalesa desagradable. No és allò neutre, no. És un avís que se sent psíquicament de forma dolorosa. Aquest avís ens posa en tensió, ens incomoda, ens fa estar neguitosos i, per tant, el que volem és eliminar aquesta tensió, aquest neguit. Llavors, el que fem és actuar. Quan tenim gana, què volem fer? Menjar. I quan mengem, es restaura l'equilibri. Quan el nivell de glucosa puja, aquell senyal d'alerta para. I aquesta restauració de l'equilibri és viscuda psíquicament amb el contrari de l'anterior. Si l'anterior es posava dolor, ara és viscuda amb plaer. És la gratificació del menjar. Quan mengem ens sentim gratificats perquè això ens permet tornar a l'equilibri anterior.
Però aleshores no estem triant, no?
Sí, perquè hem dit abans que podem no menjar. I tant si triem. Els animals no, nosaltres sí.
Però, clar, no tries amb total llibertat, perquè si no menges seguiràs amb aquell malestar, entre cometes.
Seguiràs amb el dolor, clar. Però tu pots triar el dolor. De fet,
sí, clar.
Quantes persones en aquests moments estan passant molt malament, justament per qüestions alimentàries. En els dos sentits, també en el... Aquí no podem tenir temps de comentar-ho, però en el sentit contrari, perquè el menjar el tens sempre a l'abast, llavors constitueix una gratificació per condicionament, perquè ja no necessites físicament, però substitueix una mancança
carències
psíquica. Uh-huh. I això provoca, doncs ja sabem, patologies. Bé, però tornem al tema que
sí,
ens
sí.
ocupa. Podem aplicar a la conducta en general aquesta comparació? En primer lloc, des de molt petits, aprenem que la gratificació es pot endarrerir en el temps. Aprenem a preterir la gratificació. Hi ha uns experiments molt interessants en aquest sentit, que es posa uns nens petits en una habitació i se'ls posa una capsa de caramels i pots menjar-ne un. Però si t'esperes a que torni el investigador, te'n donaré dos. I a veure què fan. N'hi ha que de seguida pum, agafen el caramel i se'l mengen. I n'hi ha no, que s'esperen pacientment a tenir la recompensa futura. Diuen els investigadors que aquests subjectes experimentals són els que després tenen millors resultats acadèmics i professionals. Sigui com sigui, aquesta capacitat de preterir la gratificació és clau en la humanitat perquè ens permet concentrar esforços individuals i col·lectius en l'assoliment de causes futures. Nosaltres, doncs, som capaços d'actuar per objectius i fites, i aquests objectius i fites cauen fonamentalment des del punt de vista neuronal sota el control dels lòbuls prefrontals, que en el llarg del segle XX van ser objecte d'extirpacions salvatges per evitar algunes patologies psíquiques. Clar, els individus quedaven aplacats, no tenien cap iniciativa, deixaven de ser humans. Però, clar, ja no incordiaven, no donaven problemes. Es va fer molt de temps, això de la lobotomia. No va ser una cosa així molt, molt puntual.
Ara però sona capítol de pel·lícula de terror?
No, que això s'aplicava en els sanatoris psiquiàtrics per metges, diguem-ne, de
reputats.
Reconegut prestigi. Però tornem a la qüestió que ens ocupa. Aquest objectiu, aquesta fita, en el nostre psiquisme obre una escletxa, però cop provoca un desequilibri, com dèiem abans. Llavors, tota la nostra energia psíquica ens impulsa a eliminar aquest desequilibri. I això és el que en diem intenció, desig, voluntat. Tots aquests termes es refereixen a aquesta dinàmica natural innata en l'ésser humà de restaurar l'equilibri en el nostre entorn psíquic, de la mateixa manera que busquem de restaurar-lo en el nostre medi fisiològic. Aquesta escletxa, aquesta manca d'equilibri, doncs, és el combustible. Es constitueix en la nostra energia per actuar, ara, en el present, amb la convicció de que en el futur obtindrem aquell objectiu que farà que desaparegui aquest neguit i que quan l'obtinguem doncs, tindrem aquesta gratificació que obtenim també quan mengem.
Sempre amb la vista i el pensament posat en el futur.
En el futur. I a vegades assolim els nostres objectius i a vegades passen coses que inesperades. Per això ja et dic que seria un altre tema.
El camí a pedra, sí.
Què passa? Doncs passa algo semblant, com dèiem, en el cas de l'alimentació. Tu tens gana, menges i quedes content, però tornes a tenir gana. En el cas del desig, diem-ne no purament fisiològic, sinó psíquic, intel·lectual, passa exactament el mateix. Nosaltres som màquines desitjants i un cop obtingut un objectiu, automàticament n'apareix un altre i un altre i un altre. El futur està sempre present en nosaltres i això fa que tinguem una extraordinària força a la vegada que és la nostra debilitat. Les dues coses alhora. Com saben molt bé els experts en el consum, abans parlàvem del consum, que han après i ens han ensenyat a gaudir no ja només de de la possessió d'un producte, sinó del simple fet de comprar-lo.
De l'experiència, que se'n diu, no?
L'experiència de comprar. I quan tu associes el gaudi a l'experiència de comprar, ja has begut oli. Perquè, és clar, un cop has comprat, el plaer ha desaparegut i no tornarà a aparèixer fins que tornis a comprar, tornis a comprar, tornis a comprar. De manera que llavors tenim lo del consum compulsiu. Però
i això explica la gentada que hi ha un dissabte a la tarda en un centre comercial.
Per exemple. Afegit a altres elements també que els programats perquè vagin allà, però aquest és un dels fonamentals. Per això ja n'havíem parlat dels mecanismes del consum. Ara estem amb aquesta idea d'estar abocats al futur de forma inapel·lable, indefugible, i que això és a la vegada la nostra felicitat i la nostra desgràcia. Ens té sempre en tensió amb la mirada més enllà del nostre temps, amb un conjunt complex de pretensions, intencions, decepcions, esperances i desesperances. Però això no té sentit extirpar-ho. Si volem fer com
la lobotomia,
ens quedarem totalment vegetatius, no serem humans. I encara hi hem d'afegir un altre element, que és la curiositat, un altre combustible que s'afegeix a l'anterior perquè no puguem parar de desitjar i voler. La curiositat en els animals diem-ne s'esgota quan arriben els adults. En nosaltres no s'esgota mai. I sempre, sempre tenim la necessitat de posar el nas a tot arreu, especialment allà no ens demanen. Això és la font de la majoria de conflictes i a la vegada de la majoria dels avenços de la humanitat. Hem de gestionar aquesta tensió de la millor manera possible per no prendre mal aquesta tensió permanent envers el futur, tot i que també hem de reconèixer que els més grans genis segurament són els que menys han sabut gestionar aquesta tensió i s'han deixat endur i això els ha portat a les cotes i cims més alts, a la vegada que d'altres pel camí s'han estimbat o ells mateixos en alguns aspectes de la seva biografia. Llavors, què hem de fer? En què quedem? Carpe diem, com diuen la majoria dels manuals d'autoajuda,
o gana, menjo.
Les filosofies orientals, viu el moment, el present, que és l'únic que tens realment, o hem de permetre que allò futur, que en tant que futur no existeix, condicioni o doni sentit al nostre present. Si estem permanentment pendents del futur, quan vivim realment el nostre present? Què et sembla? Tu què hi dius amb això?
Clar, clar, és el que sempre es diu, no? Viu l'ara, viu l'ara, no projectis
doncs,
tant.
Doncs et dono una resposta, com que és clar. Que no donem respostes, perquè vegis que jo aquesta vegada et dono una resposta.
Avui hi ha bonus track, hi ha resposta.
Sí, agafo un exemple. Per exemple, ara fa set testimonis de milers de persones treballant, esforçant-se, patint, manifestant-se per obtenir una cosa que no existeix, que és la sobirania nacional de Catalunya. Val la pena? Té sentit? A veure, aquesta és una pregunta, i l'anterior, que no té massa solta ni volta. Ja ho he dit abans, som animals abocats al futur. La nostra consciència del temps fa inviable no representar-nos el futur. I aquesta capacitat justament és la que ens permet crear i progressar. El futur forma part indestriable del que som. A vegades diu, som el nostre passat, però també som el nostre futur. El que volem ser ens està constituint en el present. Però, a més, abans he dit també, així com de passada, que el que nosaltres projectem pel futur no existeix. I això és fals. En alguna altra ocasió ja hem parlat que això de l'existència és més complex del que sembla, no? Però això que, no, que tenim a la nostra ment existeix o no existeix? Hamlet no existeix, però milions i milions de paraules parlant d'alguna cosa que no existeix? La Sagrada Família existeix materialment, però existiria si abans Gaudí no l'hagués pensada, no hagués existit mentalment en la seva ment? No existiria. Per tant, compten dir que allò que està només en la nostra ment no existeix. Ara he fet servir un cas d'un exemple material, no? La Sagrada Família. Això té un referent material. Però també he fet referència a alguna altra qüestió que no està tan clar que tingui un referent material, com és la nació. Aquest és un cas en què la nació només existeix en la ment d'aquells qui se'n senten partíceps. Llavors no existeix. Per tant, compte quan diem no, és que això que només està en projecte no existeix. L'existència mental a vegades és una existència més potent que d'altres. No sé si té respost. T'he dit que et donaria respostes, si t'ho he complicat més, com que ja em dius que estem arribant al final del programa, ho haurem de deixar en mans de l'opinió dels oients.
I hi hauran de donar un parell de voltes, em sembla. Pere Martí, moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu.